Continguts en xarxa.
I avui al podcast del POU us volem explicar que investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau han demostrat els beneficis de la rehabilitació cognitiva i la musicoteràpia en pacients amb deteriorament cognitiu lleu o moderat associat a la malaltia de Huntington. Els resultats s'han publicat a la revista Journal of Neurology. L'estudi s'ha fet a l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia de Llenguatge de l'Hospital de Sant Pau i ha estat liderat pels doctors André Moreu Valls, Arnau Puig Daví i Saúl Martínez Horta. Els resultats confirmen que aquestes intervencions no farmacològiques no només milloren l'estat cognitiu dels pacients, sinó que també afavoreixen canvis estructurals i funcionals en el cervell, retardant la progressió del deteriorament neurològic. Per parlar-ne d'aquest estudi, avui comptem precisament amb un d'aquests doctors, amb l'Arnau Puig Daví. Arnau, doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doctor, primera pregunta. Per començar, ens podria explicar breument què és aquesta malaltia de Huntington i com afecta als pacients?
I tant. Bé, la malaltia de Huntington és una malaltia neurodegenerativa que és genètica, o sigui, està genèticament determinada i és autosòmic dominant, o sigui, vol dir que totes les famílies afectades per aquesta malaltia, doncs la seva descendència directa té un 50% de probabilitat de tenir-la i està associada amb una mutació en un gen específic que el que produeix és tota una sèrie de cascada d'events que finalitzen al final amb la mort neuronal amb unes àrees com molt determinades del cervell que després es van extenent a àrees més generals i afecten tant el control motor, que és amb el que és més coneguda aquesta malaltia, que antigament es deia la corea de Huntington, o hi havia una altra condició que li deien el baile de San Vito, que molta gent li pot sonar per això, però que allò no és exactament malaltia de Huntington, i afecta no només motor, també afecta a la conducta i a la cognició, que és un símptoma doncs, molt invalidant amb el que hem intentat treballar en aquest estudi.
Doctor, com neix aquest estudi? És a dir, en quin moment doncs, es decideix no, tirar endavant aquestes investigacions i quin ha estat l'objectiu principal d'aquest estudi fet a Sant Pau?
Doncs mira, és perquè realment no hi ha res ara mateix com a tractament simptomàtic per als símptomes cognitius. És un tipus de símptoma que pràcticament amb el propi pas del temps tots els pacients experimentaran. I això els impacta, doncs clar, tu pensa que és una malaltia que s'acostuma a fer simptomàtica, o sigui que comença la malaltia com a tant, perquè una cosa és tenir el gen, o sigui tenir la mutació, i l'altra cosa és quan estàs malalt com a tal. No? Doncs quan comença aquesta malaltia sempre va associat a tots els símptomes, o sigui, un té símptomes motors, cognitius, psiquiàtrics, i és un dels símptomes més invalidants perquè s'acostuma a manifestar a partir dels 30, 50 anys, cap a aquesta mitjana edat on un encara està malalt laboral, i un dels símptomes que més es noten o que primer es noten els pacients són això, precisament els símptomes cognitius, no? Que els invaliden a l'hora de fer, prendre decisions, treballar. És un símptoma que els impacta molt. Llavors, no hi ha actualment cap estudi que hagi demostrat doncs, ser efectiu per tractar aquests símptomes cognitius i nosaltres vam plantejar doncs, aquest marc de treball, que és un que ja s'ha vingut fent des de fa molts anys amb altres malalties i que ha anat acumulant evidència al llarg del temps, per veure com funcionava, no? Perquè realment el que intenten fer aquest tipus d'intervencions és promoure la neuroplasticitat, o sigui, el cervell realment és capaç d'adaptar-se a les pròpies agressions, diguem-ne d'alguna manera, que pateix el cervell, que poden ser doncs, per neurodegeneració, pot ser per dany cerebral adquirit, per qualsevol terme, i res, doncs, aprofitant aquestes propietats que tot cervell té dintre d'una realitat que no podem negar, que és una malaltia progressiva. O sigui, no, el que no fem és canviar el curs de la malaltia, però sí que intentem doncs, preservar la funcionalitat de certes regions relacionades amb la cognició que ajuden a que aquesta gent doncs, sigui més funcional durant més temps. O sigui, aquest era l'objectiu realment.
Doctor, algú que escolti no parlar d'aquesta rehabilitació cognitiva, potser el que més li pot sorprendre no és el fet que hagueu aplicat musicoteràpia. Com s'ha aplicat i quins resultats ha donat en aquest estudi?
És una bona pregunta, perquè sí que pot sonar com que musicoteràpia és com una teràpia passiva o el que sigui. En el nostre cas no va ser això. La musicoteràpia al final abarca un concepte molt ampli, no?, de que pot ser qualsevol cosa li podríem dir musicoteràpia. En el nostre cas era una teràpia cognitiva donada, o sigui, suportada per una intervenció a través de la música. Vull dir, era una teràpia cognitiva on els pacients havien de posar en marxa processos cognitius que tenen a veure, doncs, amb la planificació, la memòria, l'organització, a través de la música, que és el que ho diferencia de lo que seria, doncs, el que podria imaginar un, no? Simplement estaven escoltant música o el que sigui, ni molt menys. Estaven allà treballant-ho, estaven.
Uh-huh. Doctor, s'ha observat algun efecte diferent entre la rehabilitació cognitiva i la musicoteràpia? Anaven de la mà? Hi ha hagut resultats diferents? O al revés, les dues han donat uns resultats similars?
Les dues han donat uns resultats molt similars. O sigui, les dues han mostrat un benefici a nivell cognitiu en comparació amb el grup que no va fer res, perquè hi ha un grup que sí que realment no va fer res, és el que es diu el tractament estàndard, que és el que utilitzem com a grup control, el que seria amb un assaig clínic amb fàrmac, seria el placebo, no? Doncs aquell grup simplement feia les visites normals i aquell grup el que vam veure va ser una estabilitat en la cognició o fins i tot un empitjorament. I en aquests dos grups, en el cas de les intervencions, el que vam veure és una certa milloria tant en els dos grups. O sigui, no hi havia un millor que l'altre, realment els dos milloraven de forma semblant. Però per el que deia abans, perquè els mecanismes o els processos que es fiquen en marxa en les dues intervencions eren molt semblants. Ja no és tant la tasca concreta que fas, sinó el tipus de processos que intentes posar en marxa d'una forma repetida perquè puguis com reforçar aquestes noves connexions neuronals.
Doctor, l'assaig va incloure 44 pacients amb malaltia de Huntington en fase inicial o intermèdia i va durar 24 setmanes. Per què es va escollir aquest perfil de pacients?
Aquest perfil de pacients és una bona pregunta, aquesta, perquè el que vam escollir sobretot era pacients que tinguessin el problema cognitiu com a tal. O sigui, els pacients havien de queixar-se que el seu rendiment cognitiu havia disminuït respecte al seu rendiment premòrbid, que es diu, o havíem d'objectivar que tenien deteriorament cognitiu lleu en base, doncs, a uns criteris que ja han establert clínicament. Llavors, això és important perquè moltes vegades alguns assajos clínics que tenen a veure amb la cognició a vegades inclouen pacients que no tenen queixes cognitives o que no tenen un deteriorament cognitiu lleu, no? I diuen, ostres, però la intervenció ha funcionat superbé perquè aquests pacients milloren. I en realitat és com, bueno, és que has millorat en pacients que no tenen un problema, en realitat. Un company, el doctor Martínez Horta, va fer una comparació molt semblant amb això. Si vols demostrar, per exemple, que un fàrmac funciona per la cefalea, o sigui, pel mal de cap, el primer que has de tenir són pacients que tinguin mal de cap, no? No pots dir que un fàrmac funciona si no tenen precisament el problema que vols tractar.
Clar.
Llavors, la selecció es va fer en base a això, que això era important, seleccionar bé la mostra per poder demostrar el que vols demostrar i no veure efectes que són, al final, difícils d'explicar.
Doctor, en el cas d'aquests problemes cognitius, no sé si fins ara s'havien utilitzat altres tipus de tractaments o de teràpies, o si realment aquestes teràpies no farmacològiques tenien una preponderació important o estaven en segon pla.
Aquest tipus de teràpies, el problema que hi ha és que moltes vegades venen finançades de forma privada, o sigui, els pacients normalment no tenen accés a la majoria de centres d'una forma pública a poder accedir a aquest tipus de teràpies, i llavors no s'acostuma a proposar com a tractament, no? Si un sempre pot proposar, per exemple, qualsevol condició neurològica que afecti a la cognició, doncs que estaria bé que fessis rehabilitació neuropsicològica, que fessis algun tipus d'intervenció, però moltes vegades ve cobert o per les associacions o de forma privada, que vol dir autosufragada, no? I això acostuma a generar problemes perquè, clar, no acabes... la gent no s'acaba beneficiant d'aquest tipus d'intervenció amb demostres que funcionen perquè precisament hi ha una barrera, no? O sigui, no tenen accés a aquest tipus de tractaments. Però és algo que es ve recomanant des de fa temps, eh? Vull dir, és algo que normalment es recomana d'una forma bastant generalista i això és el que t'he explicat. O sigui, més aviat el problema és l'accés.
Entenc que és per un tema econòmic, doctor, perquè des de les institucions públiques no s'ofereix aquest tipus de tractaments?
És més aviat perquè no s'ofereix des de les institucions públiques. O sigui, no és un servei cobert per a la prestació de serveis que pot oferir, per exemple, el CatSalut. I hi ha alguns centres que sí que tenen algun conveni, doncs hi ha hospital de dia, poden fer-ho, o a través d'alguns serveis socials, d'una forma com més generalista, amb potser pacients més avançats i sense ser com tan específics, poden oferir doncs, certs serveis d'estimulació cognitiva i tal. Però alguna cosa més dirigit, individualitzat i més enfocat com el pacient, això realment no està cobert per part de les institucions.
Doctor, ja per anar acabant, no sé si aquest tipus de teràpies es podrien aplicar o heu estudiat que es podrien aplicar a altres malalties neurodegeneratives.
Ara mateix nosaltres tenim en curs l'anàlisi d'unes altres dades que tenim d'un mateix assaig que vam fer amb malaltia de Parkinson i sí, realment altres malalties es podrien beneficiar d'aquest marc de treball, perquè al final els mecanismes de neuroplasticitat són els mateixos, els que intenta promoure aquest tipus d'intervencions. Sobretot el que ha de ser important és que sigui una intervenció el més individualitzada possible i que s'adapti a les característiques del pacient o a les dificultats del pacient, i això aplicar, això el que hem dit, a qualsevol, de forma transversal a les altres malalties també que cursen en deteriorament cognitiu. Es podrien beneficiar doncs, de malaltia de Parkinson, malaltia d'Alzheimer, com altres menys conegudes.
I doctor, ara sí, per acabar, hi ha següents passos amb aquest estudi? Hi ha noves línies de recerca que tingueu en ment tirar endavant?
Ara mateix en aquest estudi no, perquè es va finalitzar ja, però ara sí que hi ha més línies d'estudi on volem fer una aproximació similar amb altres malalties també. O sigui, volem veure si aquesta aproximació podria servir d'una forma com més general pel deteriorament cognitiu lleu i amb una durada més llarga també. Perquè sí que és veritat que 6 mesos per ser un estudi d'aquestes característiques que costa molta feina dur a terme, perquè els pacients han de venir cada setmana, l'estructura d'un assaig clínic al final és com molt rígida, no? La gent no pot fallar, ha de venir sempre perquè tu has de demostrar que això està funcionant. Costa una mica de dur a terme, però ara estem intentant fer-ho doncs això d'una durada una mica més llarga per poder demostrar doncs, que aquests canvis es mantenen en el temps i que l'estimulació continuada també promou aquests canvis a llarg termini. I l'altra cosa seria veure si també, clar, això és una bona pregunta, perquè ara mateix no sabria dir-te si també faríem ressonàncies magnètiques com hem fet aquí, però està clar que el tema d'introduir qualsevol tipus de biomarcador d'aquests que tenen a veure amb la imatge, per exemple, com són les ressonàncies magnètiques, és un dels altres punts forts que s'ha d'intentar seguir fent servir, perquè és el que després demostres una mica els canvis biològics que poden associar aquest tipus d'intervencions.
Doncs doctor Arnau Puig David, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i també per explicar-nos amb més profunditat aquest estudi tan interessant que heu tirat endavant.
Res, moltes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.